La caverna galàctica.
Un magatzem top de filosofia pop.
Pusherman, de Curtis Mayfield, el millor tema que podem escoltar mentre esperem el nostre dealer.
Mayfield, trigarà molt més o què?
No crec, és bastant puntual. És un camell que treballa a peu de carrer i fa també serveis a domicili com Glovo.
Sí, home, simple dia. Òscar, m'importa una merda el seu modus operandi, vale? El que vull és que arribis ja, collons.
Ets tranquil·let.
Què
et passa? Hòstia, estàs molt blanc i sues molt.
Hòstia, necessito una dosi ja, Òscar, hòstia, que no veus? Si triga molt més, no responc dels meus actes.
Val, companya, para un moment. Hòstia, estàs amb el mono, amb la síndrome d'abstinència.
Hòstia puta, no aguanto més, Òscar, hòstia!
Mira, ja està aquí. Passa, home, passa.
Disculpeu, nois, el meu retard, però he hagut de fer un lliurament important per a un bon client del Parlament.
Tranqui, nano. Vols veure alguna coseta? Whisky escocès?
Sí, home.
Whisky irlandès del nostre amic en comú Edgar Gual? Ratafia? Un got de llet?
No vull res, gràcies. Tinc encara feina per fer. Anem al gra, si no us importa. Què voleu?
Què voleu? Què tens?
Tinc herba jamaicana... que la primera calada connectes directament i sense wifi amb el nostre creador.
No.
Tinc una farla de primera, bastant pura, poc tallada. Aguantareu jornades laborals de 16 hores o festes de 4 dies sense necessitat de dormir i creiem-vos éssers immortals.
No.
Tinc un MDMA que farà que explotin els vostres cervells rius de dopamina, norepinefrina i serotonina, ideal per nits intenses i calentes.
Passa palabra.
Passant a paraules majors com vol en Casper, tinc una heroïna de primera.
Sí, m'estàs dient que m'assemblo a en Casper? O directament insinues que sóc un fantasma, eh? Si és la primera opció, tindràs un problema menor. I si és la segona, estàs mort! Mort! Dromedari!
Aparta el ferro, xato.
Digue'm què.
Que som filòsofs!
O et deixo com un Sant Sebastià abans que premis el gallet. No vulguis provar-me.
Nois, amb tranquil·litat i bons aliments. Abaixeu les armes. Aquí tots som amics, val? Abaixeu les pipes. Així. Molt bé.
Perdona. És que estic una mica nerviós.
Tranqui, tio, no passa res. Estic acostumat. Però que sigui l'última vegada.
Continua amb el teu ritual, sí.
Com us deia... Tinc un cavall desbocat que us farà estar en un orgasme còsmic.
Merdes, Jota. Busquem alguna cosa més forta.
Sou tios durs, eh? Buscant noves sensacions, noves experiències. Esteu preparats?
Canta.
Tinc els diàlegs de Plató traduïts per Juan Creixell.
Quan?
60 euros la pàgina.
Vinga, dóna'm 3. Aquí tens.
Tinc una edició de Més enllà del bé del mal de Nietzsche, traduïda per Manuel Carbonell Florença. Molt bona merda, però dura de collons.
Quant la pàgina d'aquest tripi?
80, per ser tu.
4. Té.
És que... Jo busco una cosa molt especial que no sé si tindràs.
Què?
Busco un escape. Està...
Hòstia, caram! Caram, sí que ho tinc! Però una dosi d'això et pot matar o acabar boig, eh?
Problema meu.
Molt bé. Aquí ho tens.
Vaig a provar-la.
Què li has donat?
Droga dura. La novel·la pòstuma de Corín Tellado, en dos pebrots, diu.
Collons!
Uno, dos, cinco, tres, señor, tres!
Ara escoltarem el Fari explicant com es va inspirar per composar un dels temes d'apologia de les drogues més heavies del cançoner popular en castellà.
El tema de la mandanga, sí, el tema de la mandanga nació con mucha gracia, además en un momento de arte, de gracia, porque estábamos echando la partida. Esos amigos que habitualmente nos juntábamos todas las tardes para contarnos nuestras cosas, tomar nuestra copita. Y en ese momento que estábamos jugando la partida, pues entraron dos chavalotes y empezaron a liar un porro.
Sáquete camelo, te aprecio, pero...
Venga, chavales, a la calle, de mandanga nada, ¿eh? No me perjudiquéis. A la calle, por favor, que no me interesa a mí eso.
Deja los chavalotes, Pablo, déjalos que caminen como ellos camelen. Si los chavales camelan pegarle un poquito a la lejía o camelan pegarle un poquito a la mandanga, pues déjalos.
Entonces cogí, dejé la partida y le dije a un amiguete, aplástate aquí y juega tú la partida por mí, que estoy ahora mismo a gustísimo. Total que cogí la nave, cogí el coche, me fui a una esquina, paré allí el auto y empecé a escribir el tema. Y fíjate cómo sería que a la media hora pues lo tenía escrito. Total que volví a los chavalotes y les digo, mira lo que he hecho, a ver qué os parece. Y cuando vieron el lío, dicen, no, Fari, esto es un melocotonazo de miedo, no ves la que vas a armar con esto. Pues esto tiene un tirón enorme. Total que ya empecé a marcarles a hacerles un poquito la cosa, porque yo lo tengo muy difícil, tengo que escribir, hacer la melodía, escribir y hacer el ritmo al mismo tiempo. Y empecé entonces a decirle...
Entré en una discoteca, soy tímido y me asusté, vivita que con 15 años y los chavales también hablaban de cosas raras, de lo cual no me enteré. Les diré lo que decía, les diré lo que decía, por si saben lo que es. Quédame la mandanga y déjame de té, dame chocolate que me ponga bien, dame de la negra la de buen olor, que con la María vaya colocón. Dame la mandanga y déjame de té, dame chocolate que me ponga.
Ara escoltarem una de les joies del cinema independent nord-americà, Drugstore Cowboy de Gus Van Sant. Producció de 1989, seguim les desventures d'uns yonquis atracadors de farmàcies encapçalats per Matt Dillon.
Pareu bé les orelles, perquè és una escena molt bona amb tot un personatge que sabia molt del que parlava.
Sí, en Williams S. Burroughs. És una de les puntes de llança de la generació Beat, encara que a ell no li agradés aquesta etiqueta. Un yonqui il·lustrat que ha influenciat a músics com Bowie, Patti Smith o Kurt Cobain.
Les seves novel·les destacades són, segurament, Yonqui i Naked Lunch. Les seves paraules a la pel·lícula estan carregades d'un gran rerefons profètic. Escoltem-lo.
Sabe, me acuerdo muchas veces de las historias que me contaba. Como cuando sacaba el brazo entre los barrotes y el guardia iba y le inyectaba morfina. Nunca hicieron eso conmigo.
Bueno, eso ya no se lo hacen a ninguno. La droga ha sido siempre objeto de rechazo por esta sociedad y víctima a la vez. La idea de que alguien pueda utilizar la droga para escapar de un destino fatal es una herejía para esos idiotas. Yo preveo que en un futuro cercano la derecha utilizará la amenaza de la droga como pretexto para formar una organización policial a escala internacional. Yo ya soy viejo y no creo que llegue a haber nunca solucionado el problema de la droga.
¿Sabe, Tom? Ha equivocado su oficio. Debió ser filósofo.
Tal vez en otra vida, Bob. En otra vida.
Un altre film que reflexa molt bé la vida d'uns pobres yonquis, aquests escocesos, és Trainspotting, de Danny Boyle, de l'any 1996. Pel·lícula generacional per antonomàcia.
Sí, Òscar, de la nostra generació.
Doncs sí, Enric, escoltem el personatge de Mark Renton, interpretat per Ewan McGregor, en un monòleg carregat d'esfereïdora ironia.
Elige la vida. Elige un empleo. Elige una carrera. Elige una familia. Elige un televisor grande que te cagas. Elige lavadoras, coches, equipos de compact disc y abrelatas eléctricos. ¡Paso! Elige la salud, colesterol bajo y seguros dentales. Elige pagar hipotecas a interés fijo. Elige un piso piloto. Elige a tus amigos. Elige ropa deportiva y maletas a juego. Elige pagar a plazos un traje de marca en una amplia gama de pocos tejidos. Elige el bricolaje y preguntarte quién coño eres los domingos por la mañana. Elige sentarte en el sofá a ver teleconcursos que embotan la mente y aplastan el espíritu mientras llenas tu boca de puta comida basura. Elige pudrirte de viejo cagándote y meándote encima en un asilo miserable, siendo una carga para los niñatos egoístas y hechos polvo que has engendrado para reemplazarte. Elige tu futuro. Elige la vida. ¿Pero por qué iba yo a querer hacer algo así? Yo elegí no elegir la vida. Yo elegí otra cosa. ¿Y las razones? No hay razones. ¿Quién necesita razones cuando tienes heroína?
Goldfinger es mejor que el doctor. Las dos son mucho mejores que diamantes para la eternidad. Valoración que se refleja en sus más bien pobres resultados de taquilla. Campo en el que, claro está, Operación Trueno fue un éxito notable.
La gente se cree que esto no es más que miseria y desesperación y muerte y toda esa mierda que no hay que olvidar.
¡Será maricón! ¡Capullo envidioso!
Pero lo que olvida es el placer que supone.
¡Estamos matados!
De lo contrario, no lo haríamos.
Lo hago yo.
Te has metido mierda más pura que la nieve. Después de todo, no somos gilipollas, joder. Bueno, al menos no tan gilipollas. Coge el mejor orgasmo que hayas tenido. Multiplícalo por 1000 y ni siquiera andarás cerca.
Este polvo es mejor que cualquier otro. Y supera la mejor puta polla del mundo.
Cuando estás enganchado tienes una única preocupación, pillar. Y cuando te desenganchas, de pronto tienes que preocuparte de un montón de otras mierdas. No tengo dinero, no puedo ponerme pedo. Tengo dinero, bebo demasiado. No consigo una piba, no echo un polvo. Tengo una piba, demasiado agobio. Tienes que preocuparte de las facturas, de la comida, de algún puto equipo de fútbol que nunca gana, de las relaciones personales y de todas las cosas que en realidad no importan cuando estás auténtica y sinceramente enganchado al caballo.
En esa época, Connery era un actor musculoso. Con toda la presencia de alguien como Cooper o Lancaster, pero combinado con un genio malicioso. Lo que hacía de él un gran galán romántico. Y más parecido en ese aspecto a Cary Grant.
El único inconveniente, o al menos el mayor inconveniente, es que tienes que aguantar a todo tipo de capullos diciéndote:
jamás envenenaría mi organismo con esa mierda. Todo puta química. No jodas. Es desperdiciar tu vida, tío. Emponzoñarte el cuerpo con esa mierda.
Las oportunidades que has tenido, hijo, las has cagado. Llenándote las venas con esa porquería.
De vez en cuando, incluso yo he pronunciado las palabras mágicas.
Nunca más, Swanny, me quito de este rollo.
Tota aquesta família que ve de la generació Beat beu molt d'un dels autors d'una de les distopies més conegudes del segle XX, l'Aldous Huxley.
Sí, l'Aldous Huxley és un escriptor britànic del segle XX molt conegut per la seva obra distòpica Un món feliç, editada per primera vegada l'any 1932 i és considerada, juntament amb 1984 de George Orwell i Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, una de les tres més importants obres literàries distòpiques del segle passat. L'original de Huxley és el seu interès, Òscar, respecte de la importància de les drogues en les manifestacions religioses i culturals de la humanitat. L'any 1931, un any abans del Món Feliç, sí, ja publicà un petit assaig titulat A la recerca d'un nou plaer.
De què em sona aquest nom, Huxley? Hòstia, clar, no tindrà res a veure amb aquell biòleg que va inventar el concepte transhumanisme?
Sí, 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 eren germans.
Mare de Déu, quina família.
Quina família, no? Huxley, escriptor, l'escriptor, dic, arriba a la conclusió que la diversió i també l'avorriment de l'ésser contemporani era més o menys el mateix que ja havien experimentat abans els antics grecs i romans. Huxley somiava amb una droga que transfigurés el món, un imaginari producte sintètic que faria felices i obedients a les generacions futures. Aquesta droga ideal era el Soma.
Uno, dos, one, two, tres, cuatro. Mi escalina, soy feliz cuando estás dentro de mí. Siempre que me besas la boca o en la
És curiós perquè en aquesta societat distòpica ningú consumeix ni tabac, ni alcohol, ni heroïna, cocaïna, ni qualsevol altra droga.
El Soma seria eufòrica, narcòtica, agradablement al·lucinant i no produiria seqüeles. Tu ja m'entens.
És una indirecta?
No. Encara que no es tracta d'un vici privat, eh? En tot cas, el Soma seria un vici de tota una institució política que la farà servir, que fa servir aquesta droga contra la inadaptació personal, la inquietud social i contra la difusió de les idees subversives.
Podríem dir, Enric, que girant la frase de Marx, la religió és l'opi del poble, Huxley dirà a Un món feliç que el Soma és la religió del poble, el cristianisme sense llàgrimes.
Quiliquà. El Soma tenia un problema. Tenia un petit problema.
A quin?
Mira, és que no tenia gust de res. No era gens poètic. Sí, no li trobaves gust. I els poetes, mira, els poetes sí que sabien què era buscar-li el gust a la vida. Ara recordo que un altre poeta que es posava fi amb absenta, hatxís i opi, és ni més ni menys que un dels teus preferits, Òscar.
A veure. Perdona, deixa'm pensar. En Rimbaud?
Calent.
I pillin en Charles Baudelaire? En el seu famós assaig Els paradisos artificials, el poeta maleït francès feia una curada historiografia del vi, el haxís i l'opi.
I una descripció impressionant
dels efectes de cada substància recollits per experiència pròpia i d'amics seus d'aquella bohèmia francesa finisecular.
Tot per escapar de l'avorriment de l'esplín de París. Imagina't, Enric, si hagués conegut Sabadell. Un altre film que descriu amb molta poesia els nefasts efectes de l'alcohol, droga legal, i que fa estralls a la nostra societat és Dies de vi i roses de Blake Edwards.
Sí, en Jack Lemmon i la Lee Remick fan de parella molt aficionada a l'art d'empinar el colze.
Escoltem un fragment d'aquesta meravella del setè art que segur va fer les delícies d'un dels escriptors més borratxos de la literatura universal, en Charles Bukowski. Escoltem.
Debbie, anda. Ve a jugar fuera. Quiero hablar con tu madre. Ve, corre.
¿Qué pasa?
Tenemos que hablar enseguida de algo muy serio.
¿Quieres cerveza?
¡No quiero! Lo siento.
¿Has bebido?
No he tomado ni una gota.
Pues, ¿qué te sucede?
Estaba paseando por Union Square y de pronto me paré ante un escaparate y vi mi aspecto en el cristal. Y me pregunté, ¿quién será este borracho? Y me di cuenta de que era yo. Mírame, soy un borracho. ¡Mírame! Y tú también lo eres. Una borracha. Ven, mirémonos los dos. Fíjate, ¿eh? Somos un par de borrachos.
Yo no
Ahora
creo.
Escúchame, tienes que escucharme. De repente lo he visto todo muy claro. ¿Sabes por qué me han despedido de 5 empleos en 4 años? No ha sido por política, como decimos siempre nosotros. Ni por injusticias de mis jefes, sino por embriaguez. ¡Por embriaguez!
Por un par de copas.
Tomamos más de 2 copas, nos emborrachamos y estamos borrachos casi siempre. Mira cómo vivimos. Y qué aspecto tenemos si esa pobre hija nuestra no tiene. Yo soy un borracho y no cumplo en mi trabajo, esa es la realidad. Y como no cumplo, me han despedido y no consigo encontrar otro empleo, porque soy un borracho. Debimos fijarnos en nosotros hace mucho tiempo y ver que nos hemos convertido en unos borrachos.
Cariño.
¿Qué?
Te quiero mucho.
Yo también te quiero, pero debemos enfrentarnos con la realidad, ¿eh? Por favor.
Comprendo. No debemos beber tanto.
No, no tanto, nada. Oye, tengo un plan y debemos llevarlo enseguida a la práctica. Nos volveremos abstemios y no tomaremos ni una gota de alcohol. ¡Nada! Rehabilitaremos nuestro hogar, iremos a ver a tu padre y le contaremos nuestros proyectos. Y él nos dejará dinero suficiente para salir de esto. Yo iré a ver a mis antiguos jefes y cuando vean que soy abstemio, me admitirán de nuevo. ¿Estás conmigo? Tenemos que hacerlo ahora, antes de que sea demasiado tarde. ¿Estás conmigo?
Yo siempre estoy de acuerdo contigo,
tenemos que hacerlo, tenemos que ponerlo en marcha.
La nostra Bukowski particular es diu Empar Moliner.
Festa a la casa del da Sousa. Atomic Studio. Plan de samplejante en la cresta. Tirantes loops y la casa per la finestra. Sí, futuro oscuro y desclares. Fins a que ho vallen els teus pares. So, los chicos del maíz y adversaris. Ya saben per el barri qui són eixos tres. El saturats de sempre, el sorter és el mes. Estirriguem-me de qui està davant de mi. Dins de l'espima tan complexos, volem-me així. La serietat és massa sèria pa no fer-li broma. La senzillesa és sinònim de ser persona. Riguem fins a quedar afònics en Rodri Toni. Tornant borratxos des del Cabanyal a Beni. T'estan diguent que sigues dur, que ets un home. Que amagues el dolor, que fardes del patrimoni. La naturalitat és crim, coses del dimoni. Arrel i ales, gràcies mamà, poder de dones. Ei, contradiccions que el fan fort. La mort té la mentira, la vida té la mort. Que no t'anulen, no és un túnel sense eixida. Manen la voluntat i el temps, no la sort. Manen a una, estrès que se'ns pren d'esta merda. Fuma, beuen del ron, el rock, el funk, estos cabrons que abrumen. I sempre orgull de classe, militants de base. Enamorats de rapejar fins que se vos passe. I des de Sants fins a València s'escolten. La resistència que obri el pas i les portes. Wow!
tota la terreta i un del barri. Flam ve el beat, shake your body. En camisa, a Can Batlló, ja li sifó en aquesta vida grisa. Esclaus del mercat.
L'Empar Moliner és una de les autores més populars de l'actual literatura catalana.
Fa articles en premsa, contes, novel·les, col·laboracions en tele i ràdio, i escolteu que responia ella en una entrevista de Joan Soler publicada a Mirall l'any 2019.
Empar Moliner, sobre la droga i el seu consum, diu el següent. Com la d'ara amb la droga, nosaltres veurem la legalització de la marihuana. L'ésser humà ha de ser lliure. Tinc una filla de 10 anys i a vegades penso, quan arribi a l'edat on pot ser divertit drogar-se, què li diré? Què li diré? No he estat un bon exemple, però justament per això que em veu gaudir d'aquesta meravella, una copa de vi blanc, i em pregunta si ho pot tastar, només li deixo mullar els llavis. Un dia, quan sigui gran, obrirem una ampolla. Espero que això faci que ella begui bé, que sigui maco, en un got bonic, i fotre-se'n 3 en lloc de 5.
Continua. Jo puc aspirar que quan consumeixi ho faci tard. Millor als 25 que als 16. A què no vulgui drogues més dures i el triple d'emocionants. En això, per exemple, tenim els anuncis institucionals contra la droga que fan riure. Què és millor? Que la Generalitat et digui que les drogues són dolentes o que ho faci Lou Reed? A la meva filla li dic, nena, pensa que t'ho diu Lou Reed. Jo et dic que no mola. El que puc aspirar a fer amb la meva filla és que, amb els meus amics que encara estan vius i que encara es droguen, dir, mira, mira quina desferra. Ensenyar-li que la mesura és meravellosa. Sentir aquest plaer. És possible, Enric, que el secret es trobi en la paraula sentir.
Sí, sí. O també en la paraula mesura.
Doncs si el secret es troba en la mesura, hi ha algú que la busca i sembla ser que no la troba. Scarface, El preu del poder, d'en Brian De Palma, de l'any 83, seguim la història de Tony Montana, Al Pacino.
Ui, 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 ui.
Des que és un pobre immigrant cubà fins que es converteix en un gran narcotraficant de cocaïna al cor de la ciutat de Miami.
Cal dir que és una de les pel·lícules preferides de molts rapers de la old school. Però, escolta'm, la old school, Òscar, jo t'he de dir, què és la old school?
La old school és els rapers aquells que van començar a rapejar i a treure discos als anys 80, finals dels 80.
Val.
I, bueno, els 80 també, principis també, hi havia alguns. I els 90, principis dels 90. Aquestes són la old school del hip-hop.
Com els autèntics o els pares, bueno, iniciadors...
Bueno, autèntics, també n'hi ha autèntics ara, de la nova generació.
Val, no té res a veure, eh? Old school és que el temps d'abans...
Aquí l'igual.
Ok, gràcies.
De res, que de res,
quantes
Enric.
Quantes coses saps, hòstia.
Escoltem ara aquesta trista reflexió sobre el poder d'un narco.
Bien, ¿cuál es el gran misterio de la situación en Bolivia? ¿Vas a contarme lo que ocurrió con Sosa o no?
Un montón de basura, eso es lo que vi. Política. Bueno, quiero que tú te quedes aquí por ahora. Que te ocupes de todo por mí. He de ir a Nueva York la semana que viene. ¿De acuerdo?
Vaya, hombre, no me hace gracia. No me hace ninguna gracia.
¿No te hace gracia? Qué bien. En primer lugar, fuiste tú quien me metió en este cacao, ¿recuerdas?
Oh, sí.
Sí, con ese cerdo Seidelbaum. ¿No es verdad?
Con Seidelbaum. ¿Y qué tiene que ver Seidelbaum con Sosa? ¿Qué relación hay entre ellos dos?
¿Por qué no comes lo que te han servido esta mal?
No tengo hambre.
No tienes hambre.
¿No sabes lo del juicio?
¿Por qué lo has pedido entonces?
He perdido el apetito.
¿Sabes al menos que Sheffield puede conseguirte un aplazamiento? ¿Eh?
¿Es esto todo? ¿Todo se reduce a esto, Manny? Comer, beber, poder, colocarse.
Vamos, hombre.
Darle a la coca. ¿Entonces qué? Dime, ¿entonces qué? Llegas a los 50 con un tonel por barriga. Te crecen las tetas. ¿Necesitas un sostén? ¿Te ponen peluda? ¿Tienes un hígado? ¿Te llena la piel de manchas? ¿Comes esta bazofia? ¿Y te pareces a esas jodidas momias ricas que están aquí?
Bueno, no está tan mal. Podría ser peor, ¿sabes?
¿Todo se reduce a esto?
Olvídalo.
¿Por esto he luchado? Dime. Coño. Mira esta. Una yonki. Tengo a una yonki por mujer. No come nada. Duerme todo el día con una venda negra en los ojos. Se despierta como un zombi.
No digas eso, hombre.
Y no tiene ganas de joder porque siempre está en coma. Ni siquiera puedo tener un hijo con ella. Tiene la matriz tan contaminada que ni siquiera puedo tener un jodido hijo.
¿Sabes
con
lo
ella.
Que dices, Tony?
Hijo de puta. Cabrón.
No deberías decir eso, ¿sabes?
¿Cómo te atreves a hablarme así?
Calma, calma.
¿Qué te hace pensar que eres mejor que yo?
¿Qué ha pasado?
¿Qué haces tú?
No,
traficas con drogas y matas a la gente. Oh, eso es maravilloso, Tony. Una gran contribución a la historia de la humanidad.
Adelante, cuéntaselo a todos, anda.
¿Quieres tener un hijo?
Cuéntalo a todo el mundo.
¿Qué clase de padre crees que serías?
¡Cállate!
¿Me ibas a llevar en coche al colegio por la mañana? ¿Sabes siquiera si estarías vivo cuando él empezara a ir al colegio? ¿Quieres ser padre y no sabes ser marido?
¡Cállate, cállate!
¡Solo sabes amenazar! ¿Te has quedado alguna vez en casa sin media docena de tus gorilas? Tengo a Nick, el cerdo, como amigo.
Déjame, Manny.
¿Qué clase de vida es esa? ¿No ves en lo que nos estamos convirtiendo? Somos perdedores, no somos ganadores.
Vete a casa, estás acabada.
No estoy acabada, tú lo estás.
Llévatela de aquí.
No.
Vamos.
No, no me voy a casa contigo. No me voy a casa con nadie. Me voy a casa sola.
Muy bien, pero te acompañaré. La llevaré a casa en un taxi.
Deja que se vaya, deja que se vaya sola. Se tomará una dosis y me volverá a querer. ¿Qué miráis vosotros? No sois más que una pandilla de cretinos. ¿Y sabéis por qué? Porque no tenéis huevos para ser lo que quisierais ser.
Tony, por favor.
Necesitáis personas como yo. Necesitáis personas como yo para poder señalarlas con el dedo y decir, ese es el malo. Y eso... ¿En qué os convierte a vosotros? ¿En los buenos? No sois buenos. Simplemente sabéis esconderos. Sabéis mentir. Yo no tengo ese problema. Yo siempre digo la verdad. Incluso cuando miento. Así que dadle las buenas noches al malo. ¿Vamos? Es la última vez que vais a ver a un tipo malo como yo, os lo aseguro. Vamos. Apartaos que va a pasar el malo. El malo quiere pasar. Será mejor que os apartéis.
No sé si el secret es troba en la sensació, però sospito que hi ha alguna relació. Hi ha una relació entre una cosa i l'altra. Vull dir que entre la sensació i la mesura. Sí, homo mensura.
Sí, com deia Protàgores, l'home és la mesura de totes les coses. Aquesta frase s'atribueix al presocràtic Protàgores. L'home és la mesura de totes les coses, de les quals són en tant que són i de les quals no són en tant que no són.
Això ho hem fet molt, eh? A Filó ens hem aixecat això fins a la societat. No la societat. Però mira, és important tenir clar que aquest filòsof es refereix a l'home individual. Com a individu, i usa el terme mensurada, o mesurada, perdó, metron, en grec, en el sentit de criteri, de tenir criteri de personal, sí, individual.
Doncs si darrerament hi ha hagut amb un criteri, algú amb un criteri propi sobre les drogues, aquest és Antonio Escotado Espinosa, paradigma de la mosca collonera en filosofia, sobretot per la seva defensa acèrrima de la legalització de les drogues.
Ah, sí? I què deia?
Escoltem-lo.
De esos que se llaman de locura de masas o de delirio histérico generalizado. Para empezar, se dice que la droga mata. No, señor. Lo que mata es la ignorancia. Una sola cosa ha matado a los seres humanos desde que los humanos somos humanos. La ignorancia, la barbarie, las tinieblas. Las drogas, por el contrario, curan. Para eso fueron inventadas. Para eso son usadas. Todos los que usan todo tipo de drogas no las usan para perjudicarse. Quizás se perjudican con ello. Pero la perspectiva, por ejemplo, que acababa de decir Ramoncín, de tener que levantar a un amigo que está muerto por heroína, también puede una persona, por ejemplo, morir cuando está practicando el coito. No por eso vamos a prohibir el contacto carnal.
Se muere mejor.
Pues un momento. No está claro.
Bastante mejor, seguro.
No está claro. Nadie prohíbe lo que no se desea. Cuando las drogas han sido legales, sí han sido legales siempre, porque drogas ha habido siempre, y drogas habrá siempre, y drogas seguirá habiendo. Cuando las drogas han sido legales, no eran un problema, que mejor sería llamarlo problema, eran un tema de conocimiento, al qual unes persones, per unes razones, i altres persones, per altres, acudia. O nosotros aprendemos a tratar con las drogas, o seguiremos en esta demencia de masas que es intrínsecamente idéntica a la cruzada contra las brujas. Si en tiempos de la cruzada contra las brujas, siglo XV, XVI, preguntamos a 400 personas si es verdad que Satán, a través de las brujas, causa que se seque la leche a 60 kilómetros de la vecindad, si con eso las brujas además se preparan unos caldos con niños pequeños, porque solo les gustan los caldos con niños pequeños recién cocidos, si les preguntamos si hay magia, si la magia realmente mueve el universo y los espacios intersiderales, nos contestan no el 70%, sino el 95%. Si preguntamos en la Alemania de Hitler, en el año 33 o 34, que qué hay que hacer con los judíos, el 90% dicen que hay que hacer algo. Pero es que no hay que hacer nada con los judíos, no hay que hacer nada con las brujas. Y con las drogas, ahora, lo que hay que hacer es sustituir el oscurantismo, las tinieblas y la barbarie por un poco de verdadera compasión. Porque el cruzado que pretende que defiende a otros prohibiéndole una droga, lo único que hace es meterle a otro una película autodestructiva que le va a justificar para engañar, robar, incumplir y, en definitiva, sustituir la ética y la estética por lo contrario, es decir, por un papel de pelele social autorizado, subvencionado. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Que resulta que un señor se declara yonki o se declara cocainómano, entonces le damos ayuda? Pues caray, estamos incentivando ese vicio. En Roma había 900 tiendas dedicadas a vender opio. Y el opio era una mercancía subvencionada como la harina. No hay en latín una palabra para opiómano. Desde que se prohíben las drogas por la iniciativa puritana norteamericana, que luego nos llega a nosotros en los 60, no hay más que un vertiginoso aumento de muertes, situaciones familiares insostenibles, corrupción policial, corrupción institucional y, sobre todo, falsa conciencia.
Muy bien, señor Gonzalo.
Cuatro suspiros cabe, si te lo fumas ansioso, a poco nada te sabe. Dicen que jugar con fuego no es cosa de hombres cabales. Yo soy hombre, fumo y bebo, y bailo en los carnavales. Yo soy hombre, fumo y bebo, y bailo en los carnavales. Con parsimonia y decoro, y saboreo la mezcla como si fuera un rey moro. En mitad de la faena un cigarrito me fumo y se me quita la pena mirando volar el humo. Y se me quita la pena mirando volar el humo. Calidad, el humo levanta el vuelo y sube la eternidad. Cementerio. Dicen que el tabaco mata, fumar con tiento es de sabios, y no apurar la colilla pa' no quemarse los labios. Y no apurar la colilla pa' no quemarse los labios.
Dame un cigarrito. Dame un cigarrito.
La Caverna Galàctica aconsella un consum moderat.
De què?
No ho sé.
Ah. L'LSD va ser descobert accidentalment l'any 1938 per Hoffman als laboratoris Sandoz a Basilea. I va entusiasmar per les seves possibles aplicacions psicoterapèutiques per curar morfinòmens i alcohòlics i d'altres també afectacions psíquiques. Però quan van intentar aplicar a la ciència els efectes del que anomenaven la vida transpersonal, vull dir, una cosa que també provocava l'LSD, la cosa se'n va anar de mare i sort. Sort que sempre ens quedarà...
París.
Yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes.
Montaigne no era de París, però sí que era francès.
Montaigne, aquest filòsof inventor de la filosofia aplicada i de l'assaig, diplomàtic i addicte a la llibertat, fill del segle XVI, nascut a Bordeus. L'home que, a través dels seus assajos, ens recomanava que filosoféssim només per accident, reflexionéssim sobre totes les coses sense empenedir-nos de cap, que deixéssim de banda el control, que ens recomanava ser ordinaris i imperfectes, però que també ens recordava que la verdadera llibertat és el domini absolut d'un mateix. En un assaig dedicat a la semblança entre pares i fills, definirà de rasquillada el que ell considera que és la droga, de la següent manera.
Sí, que els metges em perdonin una mica la meva llibertat. L'antipatia que tinc pel seu ofici m'és hereditària. El meu pare ha viscut 74 anys, el meu avi 69, el meu besavi més de 80, sense haver tastat ni una sola medicina, i entre ells tot allò que no era propi de l'ús ordinari es considerava droga.
Per tant, aquí, com molt bé ha llegit l'Òscar, que deia el Montaigne, aquí ell tenia la seva definició de droga. Tot allò que no és propi de l'ús ordinari. Sí, pot ser.
Quiero comprarle al mundo hoy un refugio de amor, con flores y un gran jardín para sembrar la paz. Me gustaría compartir la dicha de vivir de ti, tomando Coca-Cola y así ser muy feliz, la chispa de la felicidad.
Bé, em sembla que tenim aquí... bé, no el tenim aquí al... a l'estudi amb nosaltres, però el tenim per telèfon al Javi Garrido, una altra vegada. Benvingut, Javi.
Hola, què tal?
Hola, Javier.
Bon dia.
Per qui no, diguéssim, va sentir un dels nostres programes sobre la burocràcia, en Javier Garrido és un amic nostre i, sobretot, un gran politòleg del món. És així com ens agrada presentar-lo, Javier. Benvingut, encara que no de cuerpo presente, però sí de vos, com deia l'Òscar. Escolta'm, estem parlant de... i ens agradaria molt veure i sentir la teva perspectiva sociològica o la teva personal sobre la relació entre les drogues i la política. No quiero decir nada, con eso nada, eh? Vull dir que...
No.
Amb això vull dir que nosaltres estem veient diferents perspectives de les substàncies, i pot ser doncs, des de la mèdica, la ritual, la social, l'evasiva, i parlar una mica com la... Si mai a la història s'ha fet servir algun tipus de substàncies o les drogues per, com a element de pressió o element de... a certes classes socials, amb els joves, o no sé...
Bé, sembla que jo diria que les drogues sempre, a tota la història de la humanitat, les drogues han tingut un paper important, no? Sigui com a medicina, sigui com a font de plaer, sigui com a font de comerç, de control social, etcètera, no? Aquí, ja que ho heu esmentat, el Michel Foucault,
sí.
Michel Foucault és un filòsof que jo recomano absolutament, que jo, diguem-ne que sóc un gran detractor de Michel Foucault, però al mateix temps dic que cal llegir, cal conèixer Michel Foucault, no? Doncs Michel Foucault fa una distinció fonamental. Ell diu que abans del segle XVIII, més o menys,
sí,
el poder sobirà de la societat consistia a donar la mort, no? És a dir, era sobirà aquell que tenia la capacitat de donar la mort.
Uh-huh.
Que sabia com utilitzar les armes, que sabia com conquerir una població, conquerir la vora d'un riu, era la noblesa, en definitiva, no? Que és la classe guerrera, la classe que tenia l'especialitat de fer la guerra. Llavors, Michel Foucault té un concepte que és la biopolítica, no?
Uh-huh.
I ell diu que a partir del segle XIX, d'una manera molt accelerada, això canvia i el poder consisteix en el, en poder regular la vida, no?
Mm-hmm.
Diguem-ne, poder regular les distintes facetes de la vida. És a dir, abans el poder només s'ocupava de la mort, en vida, diguem-ne, doncs cadascú sabia de arreglar amb la fe religiosa, mentre que a partir del segle XIX el poder s'ocupa de la vida, no? I un exemple d'això és la presó. La presó, diguem-ne, que abans, a partir del segle XIX, d'una manera paulatina, el que intenta la presó és rehabilitar els presos, no? És a dir, es tracta de regular totes les facetes de la seva vida, la psicològica, la professional, l'actitudinal, etcètera, no? Llavors, les drogues són un element que paulatinament, del qual paulatinament s'encarreguen els estats, no? I ràpidament, a principis del segle XX, doncs es produeix la regulació del consum de drogues, que normalment és amb polítiques, diguem-ne, prohibitives, no?
Tu has dit la paraula regulació del consum de drogues, no? Aquesta regulació és com entrar dintre del joc de les regles democràtiques normatives i intentar tenir control sobre les substàncies o sobre el consum o sobre els seus efectes en la societat, és algo així, quan es vol regular.
Sí, exactament. Bé, de fet, el mateix Michel Foucault era un gran consumidor de droga, diguem-ne, ja.
Què me dices?
Foucault hi ha tres biografies, és molt famosa a França, un accident de tràfic que va tenir al centre de París, Michel Foucault, i
què va passar?
Molt
va
conegut.
I va puesto?
Sí, sembla que sí, sembla que li va, sí, sembla que havia consumit de manera generosa, diguem-ne, i va tenir un aparatós accident al centre de París, els policies el van fer baixar del vehicle, i ell va dir que, si us plau, que avisessin l'actriu, que llavors estava molt de moda a França, que era Simone Signoret, no?
Ah, oui. Sí.
Bé, la policia francesa es va posar en contacte amb Simone Signoret i ja que estava a afirmar que no coneixia res al senyor Foucault, no?
Però de nada, eh? De res, a mi no,
no,
jo no sé.
També sembla que en una de les seves estades a una universitat californiana, d'aquestes tan, diguem-ne, d'aquestes que prescriuen les teories que després, diguem-ne, s'expandeixen per tots els cercles intel·lectuals del món, doncs sembla que és famosa, diguem-ne, la primera presa de LSD de Michel Foucault, que fa uns mesos, no, fa un parell d'anys, es va publicar una biografia de Michel Foucault que sembla que després d'aquesta presa de LSD, Michel Foucault es va anar convertint paulatinament al neoliberalisme que havia semblat combatre, no?
Javi, estàs dient que gràcies a l'LSD Michel Foucault va convertir al neoliberalisme.
Això sembla, sí,
va veure la llum.
Va sortir una biografia que sembla afirmar això. Sí, sí.
Que ets molt fito, eh?
Sí, sí. Era un personatge molt peculiar. Ja dic que jo el combateixo, perquè crec que tots hem de tenir una posició, diguem, entre la panòplia, diguem, d'escoles filosòfiques. Tots hem de, primer, conèixer i després posicionar-nos, no? Llavors, en el cas de Michel Foucault és una obra molt rica, molt original, però jo crec que ha tingut determinats aspectes de la seva filosofia, han tingut efectes molt negatius, sobretot perquè, hem de pensar que Foucault és un mestre de mestres, és a dir, Foucault és el mestre de Jacques Derrida, de Rancière, d'una quantitat impressionant de filòsofs que després han creat diferents escoles, no? Diguem-ne que és com una mica, vosaltres parleu molt de música al vostre programa,
sí,
és com la Velvet Underground en el rock, no? Uh-huh. És un grup seminal de diferents gèneres. Doncs Michel Foucault és un filòsof seminal que ha donat lloc a moltes escoles que han tingut una influència determinant, no? I en concret sobre el mapa polític, sobre el joc polític, crec que Foucault, al meu pare, ha tingut una influència per mi bastant negativa, no?
Doncs això és la relació que existeix entre la política i les drogues, que qui pensi que no n'hi ha, doncs n'hi ha més del que un pot arribar a pensar. Escolta'm, Javi, moltíssimes gràcies per la teva aportació.
Fins la propera, company. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Força amb les teves coses.
Una abraçada.
Adéu.
Adéu.
Adéu. Adéu. Adéu.
So you won't be afraid when you think the night is in your mind, that inside you twisted and unkind. Let me stand to show that you are blind. Please put down your hands, 'cause I see you. I'll be your mirror. I'll be your mirror.
Déu-n'hi-do, vas fort, no, Òscar? Vas fort, no, amb aquest tema?
Hòstia, Enric, aquest tema jo no l'he escollit. L'has escollit tu?
Jo?
No sona de...
A mi, jo no sé qui són aquests. Qui són aquests?
Sí, a mi em sona, crec que són els Misfits.
Ah.
Però si tu ni jo l'hem escollit...
Jo segur que no.
Ah, calla, 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 ja ho tinc, clar. Què? El noi de la producció tècnica.
El Carles?
El Carles Roig, sí. En Charlio, el nostre amic, camarada que se'n va.
Ah, ostres.
És l'últim programa que està aquí amb nosaltres, però sempre el durem al cor, això
Carles,
està clar.
Ostres, Carles.
Sempre
Carles.
Serà amb nosaltres, això, oi?
Sí, claríssim. Senyor, el Carles Roig ens ha acompanyat des del primer programa en aquesta aventura que hem començat junts i que ens agradaria molt continuar junts. Ara, potser, hi ha un descans, no?, però...
Tornaràs, per favor. Se'n va a la recerca de nous horitzons i de nous mars.
Molt bé.
En Charlie és tot un aventurer. Segur que ens trobarem en alguna taverna d'algun port.
D'alguna caverna galàctica.
Charlie, molta sort i moltes gràcies.
I moltes gràcies, gràcies.
Una abraçada.
La Caverna Galàctica, la Bea Aguilar i en Carles Roig. A la realització tècnica, l'Òscar Masllobet i l'Enric López en el guió i conducció del programa. El nostre agraïment als convidats i col·laboradors que tan generosament han participat en aquest programa de La Caverna Galàctica. Una idea original d'Òscar Masllobet i Enric López per a Àcid Crític, Associació de Filosofia, en col·laboració amb Ràdio Sabadell.